més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
De la configuració de l'actual plantilla del Sabadell, dues són les posicions en les quals la majoria coincidim que l'equip pot anar una mica més coix. Una, la del central, sobretot jugant amb línia de 3 al darrere, tot i que és veritat que tenim inèdits encara Antonio Sánchez i Biel Ferrés a la Lliga. L'altra, per mi, la principal, la figura d'un pivot defensiu. Tens a Raúl Baena, malauradament també inèdit, de moment per les lesions, i com a molt a Callejón. Qui t'està fent aquesta feina sovint, més per cames, per esforç, per garra, que no pas perquè sigui el seu lloc específic, és David Astals. Però ni Àlex Gualda, ni Antonio Moyano, ni Carlos Beitia, ni Marc Domènech, cap d'ells és un stopper, és un home escombra, un migcampista de tall defensiu, de tall destructiu. Un dels que feia aquesta funció l'any passat, Armando Corbalán, ho està jugant tot al Sestao River i vindrà diumenge com a rival a la nova Creu Alta. I no vull dir amb això que hauria d'estar aquí, ni qüestionar per què no se'l va renovar, perquè segurament seria el més fàcil ara recordar qui no hi és. Per tant, que no sembli que estic parlant amb indirectes. Però sí que és cert que més d'un se l'hauria quedat, o si més no, que va ser una de les absències que va sorprendre més a l'inici d'aquesta pretemporada. Bàsicament, pel rol que va adquirir en el moment decisiu de la temporada. Avui mirava, per exemple, els seus números aquí a Sabadell i en el tram determinant de la passada Lliga, ja amb Miqui Lladó a la banqueta, el valencià va jugar entre la jornada 25 i la 35 tots els partits de titular, excepte una única suplència, la de Lezama. Fins i tot va marcar en el dia de la permanència contra la Nucía. No sé si tornarà amb ganes de reivindicar-se o no, però sí que serà una de les cares conegudes que tindrem al davant diumenge en aquest Sestao Sabadell, Sabadell Sestao, millor dit, per allò de la localia del Sabadell, que s'ha de guanyar sí o sí, parafrasejant el míster.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dijous 28 de setembre, entre el Toni González i la Bea Aguilar al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ahir ja us parlàvem d'aquesta possibilitat, ja del tot confirmada, el Girona, sorprenent líder de primera en solitari. Després de remuntar a Villarreal i acabar guanyant 1-2, l'equip de Mitchell té un punt més que el Madrid i dos per sobre del Barça. Avui tanquen aquesta jornada intersetmanal, 3 partits a les 7, Celta a la Vés i Granada-Betis, a 2:15, Osasuna-Atlético de Madrid. A Anglaterra, el City va caure eliminat a la Carabao Cup després de perdre 1-0 contra el Newcastle, i el Barça juga el lideratge del seu grup de la Champions d'handbol masculí avui. Visita a 6:45 la pista d'un Porto que també ha guanyat els dos primers partits a Europa. A principis de setembre ja van enfrontar-se en una altra competició, això sí, amb triomf blaugrana 44-38. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem de seguida per aquí el Sergi Garcés parlant del Sestao River i amb l'anàlisi de Pau Resta, d'un dels centrals de la plantilla. També Armando Corbalán, exarlequinat al conjunt verd-i-negre. Tenis, tenis taula, handbol o rugby, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Eliminat el Real Unión, l'únic equip de primera federació que estava en vida a la Copa Federació. Va perdre ahir 2-1 al camp del Marino de Luanco i es queda sense el premi de jugar contra un primera després, posteriorment, a la Copa del Rei. Entre d'altres, van passar ronda també el Badalona Futur, guanyant a Eivissa, i el Sant Andreu, eliminant el Lleida Esportiu amb el gol de l'ex arlequinat Ernest Forgas a les acaballes. Ángel Castro, president del Sestao River, el pròxim rival del Sabadell, fins al 2027. No se n'ha presentat cap altra candidatura. A més, avui és el primer dia de Vicente Esquerdo, ex del Mestalla, com a nou jugador jugador de l'Arenteiro, primer entrenament amb el conjunt gallec, estrenada a l'Expo 100, la mostra a l'exposició del centenari de la cultural leonesa, amb la presència, entre d'altres, del president de les Corts de Castella i Lleó, el senyor Carlos Pollán. I per últim, Unionistes va guanyar 6-1 al Cáceres i passa ronda a la Copa, això sí, de futbol sala, mateixa eliminatòria que la disputada pel Natació Sabadell fa un parell de dies a València.
La notícia curiosa.
El caos que s'espera demà a Montjuïc, separat tot just per un centenar de metres, coincidiran en el mateix moment el Barça-Sevilla a l'Estadi Olímpic amb un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Llegim aquest tema, entre d'altres, a Relevo.
De quin partit no estarem pendents?
Des de la 1 a la Lliga d'Armènia de l'Urartu contra el BKMA Erevan.
I a les xarxes socials.
Ara que parlàvem de la Copa de Futbol Sala, les queixes de Pau Machado, l'entrenador del Natació Sabadell de Futbol Sala, de l'ambient excessivament hostil rebut a la pista del Pilar de València en el partit aquest de Copa que comentàvem. Denuncia a Twitter crits racistes, anticatalanistes, escopinades a la banqueta, tot això rebudes en el partit de fa un parell de dies.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un futbolista sabadellenc com és Javi González.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'aquest dijous, últim dijous del mes de setembre, últim dijous abans de rebre el Sestao River aquí a la Nova Creu Alta, com a bon dijous, dia entre roda de premsa de futbolista ahir i dia de roda de premsa d'entrenador demà. A més, dia de designació arbitral, de seguida en parlem qui dirigirà aquest Sabadell Sestao River, que s'ha de guanyar sí o sí, deia Miquel Lladó l'altre dia a Tarragona. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Podríem parlar d'un dia tranquil, per tant?
Sí, dia tranquil·let avui, com dius, un dia d'impàs. Amb feina, perquè si no se m'enfadaran en el vestidor del Sabadell amb això de dia tranquil, sense massa història, però és evident que avui un entrenament entre cometes a porta tancada a l'estadi de la Nova Creu Alta, com a, oficialment no s'anuncia així, però sí que t'he de dir que s'escull precisament a l'estadi un dia a la setmana, a banda d'agafar mesures, distàncies i aquestes mandangues, per estar bastant més recollidet que no pas a l'Olímpia o sobretot a Sant Oleguer, on qualsevol que conegui mínimament la zona sap que l'entrenament es pot seguir. Per tant, entenem que avui, com dic, sense l'oficialitat com a tal, entrenament a porta tancada, i pensant en aquest enfrontament, com comentaves, davant aquest Sestao River del Sergi Puig, dels Dopi, dels Armando, que d'aquí una estoneta, si tot va bé, l'hem d'escoltar aquí en directe a l'Hotel Suís.
Bé, dic que sí, a no ser que no agafi
per
el telèfon, però
si no passa res estrany.
Acabo de parlar amb ell via WhatsApp fa 2 minuts, o sigui que estava pendent.
Per tant, teòricament sentirem el jugador valencià, que és una de les cares conegudes que tornen aquest cap de setmana a l'estadi de la Nova Creu Alta, i en un partit, Adri, que s'ha convertit, no sé si és molt exagerat o no dir-ho així, en la primera final, en el primer partit clau, en la primera gran obligació que té el Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, i que guarda una dada d'aquestes que hem anat repetint al llarg de tota la setmana, curiosa i negativa, jo diria, per tots dos equips, i és que aquest diumenge s'enfronten un equip que ha estat incapaç de deixar la seva porteria a zero en les 5 jornades que ha disputat fins ara, el Sabadell, per si algú ho ha perdut, contra un equip que no ha estat capaç de marcar ni un sol gol en aquestes 5 jornades. Per tant, és obvi, i et sentia ahir que ho deies abans de saludar-nos, que una de les dues coses s'ha de trencar sí o sí aquest cap de setmana, perquè o marcarà el Sestao, que esperem que no, o el Sabadell serà capaç de mantenir la porteria a zero.
Ja veuràs tu com és un 0-0 que et serviria per, com a mínim, trencar l'estadística de porteries a zero, però la del Sestao no, i la bona ratxa del Sabadell tampoc l'enganxaria.
Tampoc l'acabaries de trencar en aquest sentit, aquesta dinàmica negativa en la qual ha entrat l'equip de Miquel Lladó.
De seguida, Pau Resta, abans et vull fer una pregunta que el tindrem després.
Fàcil,
aquí. Sí, t'haguessis quedat, Armando Corbalán?
És una pregunta curiosa. Me la preguntes veient el que hi ha?
Sí.
És a dir, si la pregunta me la fas a l'estiu, potser t'hagués contestat un altre...
O sigui, el que m'intentes dir és... si és de zero Armando Corbalán o puc triar, potser no. Ara, veient
correcte
el que ha vingut, sí.
Veient com ha acabat la plantilla, amb els ulls tancats, ja t'ho dic ara. Hmm. O sigui, em mullo clarament, veient com ha acabat confeccionant-se per unes circumstàncies o unes altres, no entro a valorar.
Sí, sí. Diferents velocitats econòmiques, etcètera, etcètera.
Jo m'hagués quedat Armando Corbalán. Ah, si em dius quina previsió tenia el Sabadell a l'estiu, t'haguessis quedat amb, sí o sí amb Armando? Bueno, parlem-ne, que diria aquell. No tanco portes, però parlem-ne. Hi hauria molts més matisos a valorar.
Per tant, queda resolt. Ho dic perquè al principi del programa parlava precisament que en el tram decisiu de la temporada passada Miqui Lladó el va utilitzar moltíssim.
Sí.
És veritat que van haver-hi baixes, Àlex Sala, Raúl Baena, però de la 25 a la 35, que és on es va quallar la permanència, només es perd com a titular, que el va jugar després, al partit contra el Bilbao.
Veurem què t'explica o què diu l'Armando, però és veritat que si jo fos el futbolista estaria sorprès, perquè el que sí que hem sabut després és que la seva intenció era la de quedar-se. Ho va dir quan es va acomiadar del Sabadell. Per tant, jo entenc que veient els números que ara destaques i veient una miqueta aquest tram final que comentes de la temporada, si jo fos ell, m'hagués quedat sorprès, negativament sorprès, pel fet de no continuar al Centre d'Esports Sabadell. Però a veure què diu d'aquí una estona, va.
Doncs després parlem amb ell, no sé si era una qüestió de Raúl Baena o ell triar un dels dos i en funció d'això acaba d'apuntar-la al mig del camp, però en tot cas estem parlant d'un tema de configuració de plantilla de fa mesos i, per tant, com ell també en començar, també és el recurs fàcil ara en recordar-te'n de qui no hi és, veient a sobre que vas un pèl coix en aquesta posició. Però vaja, de seguida Armando Corbalán, si agafa el telèfon, insisteixo que no tinc cap dubte que ho farà, ara és quan la liem. Pau Resta, va, què ha dit del Sestao Rivera, el central empordanès?
Doncs això, insistim en això que et comentava, aquesta curiositat que ens deixa el partit de diumenge. N'hem parlat amb el jugador empordanès, s'ha referit a aquest moment delicat, el primer moment delicat que té la temporada del Centre d'Esport Sabadell després de dues derrotes consecutives, després de haver tirat per terra, diria, la bona sensació que va deixar l'equip al Toralín, malgrat que es va acabar empatant, però tots vam marxar molt contents o satisfets, si més no, del que havíem vist en el partit davant la Ponfe, i com dic, l'equip ha dilapidat aquesta bona sensació amb aquest 4 de 15 que acumula ara el conjunt de Miqui Lladó. Hi ha aquesta necessitat de guanyar, amb aquestes primeres alarmes que s'han encès, fins i tot, ara ho sentiràs, amb aquests fantasmes que recorden en part, en bona part, malauradament, a l'inici de la temporada passada.
No vull furgar la ferida, però portaran 3 punts més.
Sí, sí, per això et dic.
Sí, ja havies guanyat 1-0 tant al Cornellà com al Calahorra.
I sobretot el fet de fer-ho a casa, no? El fet de guanyar a casa un equip que, com estem recordant també, tampoc ha tingut o no està tenint un inici de temporada massa positiu. En tot plegat, per Pau Resta, anem a sentir-ho, sobretot conscients que malgrat tot i malgrat el que succeeixi, el partit de diumenge té molt clar que és tan important com difícil de tirar endavant.
Tenim una bona oportunitat a casa, un altre cop, contra un rival que també li està costant aquest inici i que ens posarà les coses complicades, perquè ja hem vist que aquí ni el Depor, ni el Lugo, ni ningú guanya fàcil aquí, i serà un partit bé, que haurem de treballar, que ningú ens regalarà res, i que sí, que ha de ser el partit.
Doncs ha de ser el partit. Diu Pau Resta, per mi, a veure, ja que hem començat amb jardinets i amb debats, un d'ells era el de si calia o no reforçar amb la figura d'un pivot defensiu, fos Armando o qui fos aquesta plantilla. Un altre és el tema famós de si s'ha de jugar amb 2 o 3 centrals, el canvi de dibuix que va formular Miqui Lladó en l'últim partit de casa contra la SD Logroñés. Ahir et preguntava si esperaves un Miqui Lladó, i suposo que demà sortirem més de dubtes, també tocant una mica la tàctica, ni que sigui per tenir una intenció més valenta d'acumular més peces per davant contra el Sestao River per allò de guanyar sí o sí que va dir, o per contra es pot fer el mateix però amb la mateixa estructura que estaves tenint, per exemple, a Tarragona o en el tram inicial de Lliga, de 3 centrals i 2 carrils ben llargs. Però ja que tenim a Pau Resta, suposo que també ha estat un dels temes de conversa allò de dir, com a central, com et sents, no? M'imagino de jugar amb 2, jugar amb 3, sobretot perquè a les transmis, al Sabadell en Joc, n'hem parlat precisament de la figura de Pau Resta i de jugar amb 2 o amb 3 centrals.
I això s'ha preguntat també una mica de la seva perspectiva personal, no? Des de la seva vessant directament involucrada en aquesta història, saber com se sent més còmode. Ho dic perquè així d'entrada ell no està d'acord amb una afirmació que jo he llançat, i em poso en primera persona aquí al davant de la nau, que jo he llançat en més d'una retransmissió, que és, sempre dic, és una sensació, però és la sensació de que el veig més còmode quan se sent protegit amb aquesta defensa de tres centrals, ell al central del mig, on no està tan sacrificat a l'hora de seguir rivals i on pot ser una miqueta l'home de tancament final, que no quan té una marca concreta, quan juga en defensa de quatre, quan només hi ha dos centrals. Bé, ja et dic, és una sensació que li vaig voler preguntar concretament a Pau Resta i ja d'entrada m'ha deixat clar que sí, que pot ser una sensació, però meva, no real.
Jo també el veig, no sé si dir més còmode, si ell diu que no serà que no, ara l'escoltem, però sí que li va millor perquè, clar, al final es pot permetre el luxe d'anar al cos a cos amb el davanter sabent que l'esquena la té coberta. Per tant, ell on és fort? En el joc aeri. Si la pilota ve aèria i la seva marca la pot tenir ell en aquesta primera pilota dividida perquè darrere hi ha un corregidor, per entendre'ns, un central que pot anar a la caiguda, no és el mateix que haver de... O sigui, t'ho dic d'una altra manera, crec que pateix més a camp obert, quan, per exemple, el dia de la SD Logroñés havia de córrer uns metres més enrere, però vaja.
Fent el matís de que, evidentment, juga diferent quan està acompanyat per dos centrals que quan només està amb un company més en aquesta posició a l'eix de la defensa, però no sé si és per allò de no tancar-se portes en el cas de que Miqui Lladó aposti per una cosa o per una altra.
No fos cas que jugui amb quatre.
Correcte, ell té clar que del que sigui i allò que es diu... del que vulgui el míster i com vulgui el míster.
Que és una sensació. Sí que és veritat que el Sabadell, pues, o els aficionats o tots, estem acostumats a veure el Pau de central del mig, però sí que és veritat que amb Gabri va tocar jugar a l'esquerra, també puc jugar per l'esquerra, tot havia jugat en defensa de 4. Bé, jo crec que podem anar a 5, puc ser més protagonista, puc ajudar més els companys, però bé, jo estic preparat per les dues opcions.
Us queda clar?
Puc. Que si juguen amb línia de 6, també. I del que sigui,
si és l'únic central...
No hi ha problema.
No, però entenc l'argument, Entenc
sí,
de
dir...
Pot donar aquesta sensació, però que no he jugat sempre amb línia de 3 i jo al del mig, sinó que ho he fet a l'esquerra i ho he fet moltes vegades, segurament la majoria, per com s'estava jugant els últims anys, amb defensa de 2 i no passa res. Demà parla el míster.
Demà parla el míster, sí. Després d'aquest entrenament que farà l'equip a Sant Oleguer, demà tornen a canviar a l'escenari... vaig a dir-ho així, Adri, més habitual davant l'estat que té la gespa de la nova Creu Alta. Demà tornen a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins. Hi haurà roda de premsa de Miqui Lladó, com és habitual els divendres. Escoltarem els millors moments o els més destacats i analitzarem aquesta roda de premsa posteriorment aquí a l'hotel. I tot en la prèvia d'aquest diumenge, insistim, un cop més, jornada 6 ja, la visita del Sestao River a l'estadi de la nova Creu Alta. Per ser curosos i per ser realistes i fidels a la història, primera visita del Sestao River a l'estadi de la nova Creu Alta, serà a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, com és habitual, amb tot l'equip del Sabadell en joc.
Per si algú va perdut, primera visita del Sestao River perquè és un club refundat. El Sestao com a tal, evidentment, sí que ha jugat a la nova Creu Alta, des que s'anomena Sestao River, no. Avui, amb designació arbitral... d'un poc conegut àrbitre, tot i que hi ha un precedent.
Sí, dijous ha tocat conèixer que serà Juan Manuel Gordillo Escamilla, de la territorial valenciana, debutant aquest any en la categoria de la primera federació, i aquí és on ve un punt de trampa, per dir-ho així, que és que sí que té un precedent amb el Centre d'Esports Sabadell, però com a segon assistent. En aquest cas, va ser l'assistent, i ens hem de remuntar la temporada 19-20, perquè ens situem, l'assistent d'un Sabadell 1, Llagostera Costa Brava 1, va marcar, per cert, Boris Garrós pels Arlequinats i Gil Muntades per al conjunt de la Costa Brava.
És l'últim partit a casa.
Correcte.
Abans que s'aturés tot.
Abans que el món visqués un daltabaix d'aquells que no sé si encara ens hem acabat de refer del tot. Però
la pandèmia, per si algú va perdut.
És l'últim partit que es va jugar a la Lliga regular abans de que s'aturés tot per culpa de la pandèmia. És a dir, el Sabadell, el següent partit que va jugar a casa, ja ho va fer com a equip de futbol professional perquè havien pujat a Marbella.
Mira, per fer-nos una idea, és el partit que hi ha entre la pífia de no rebutjada d'Aitor Pascual a Olot i el 4-2 de l'Espanyol B, que allà sí que s'atura tot i tenim uns mesos tancats a casa, al Marbella, i després pugem. Sergi Garcés, que me'n vaig cap al País Basc.
Vinga, va.
Vinga, fins ara.
Portes giratòries.
Com dèiem ara, des que el Sestao es va refundar com a Sestao River, en un bon grapat d'anys només tenim dos jugadors detectats que hagin estat allà i al centre d'esports, Igor Cuesta i David Medina. En canvi, aquesta temporada tenim fins a tres exarlequinats a les llanes. Un Dopi, que surt de lesió de gravetat, i dos que són intocables per Aitor Calle, Sergi Puig i l'avui protagonista Armando Corbalán.
El valencià Armando Corbalán ha canviat aquest estiu la nova Creu Alta per les Llanes i, de moment, és indiscutible el Sestao River. 5 jornades, 5 partits completats de forma íntegra. És, juntament amb el també exarlequinat Sergi Puig, l'únic al conjunt verd i negre que ha jugat tots els minuts fins ara. Aquesta no és la seva primera etapa a l'equip basc. L'any 2017, el migcampista ja va jugar mitja temporada allà, anotant 3 gols però baixant de segona B a tercera. Abans d'aquell primer pas per les Llanes, Armando va sorgir del Levante i va jugar al Tenerife B, al Mestalla i al Castellón. I després del seu pas per Sestao, al Cerceda, Rápido de Bouzas, Aro Deportivo, Algeciras, UCAM Múrcia i l'any passat al Sabadell. Armando ha patit 5 descensos al llarg de la seva carrera. En canvi, l'any passat va salvar la categoria amb el Sabadell, anotant un gol en tot el curs. El va fer justament el dia de la permanència en el 2-0 contra la Nucía. En total va disputar 29 partits amb la samarreta arlequinada, dels quals 20 com a titular.
En directe, Armando Corbalán, què tal, com estàs?
Hola, buenas, què tal?
Tornes a la nova Creu Alta diumenge, no sé quines sensacions prèvies tens.
Bueno, pues la verdad que muchas ganas, ¿no? Al final es una ciudad y un estadio que le tengo mucho cariño y bueno, para mí es una visita especial.
L'únic gol teu, ara ho escoltàvem amb la veu de la nostra companya, la Karen Madrid, com arlequinat, va ser el dia de la permanència, 14 de maig. És l'últim partit oficial, no sé si saps aquesta dada, que el Sabadell ha deixat la porteria a zero. Des d'aleshores, sempre que ha jugat un partit, ha encaixat com a mínim un gol. Coneixent part de la plantilla del Sabadell, com la coneixes, i sobretot també el cos tècnic, et sorprèn que s'estigués encaixant tants gols o no?
Bueno, al final es, la categoría es bastante dura, ¿no? Es verdad que igual el año pasado, cuando ya conseguimos la salvación, pues el equipo hubo un poquito más de rotación, porque jugaba la gente que había jugado, ya pues a priori se había conseguido el objetivo, ¿no? Que podíamos luchar por la Copa del Rey. Y bueno, y pues este año pues está siendo duro el inicio y dejar la portería cero es complicado en esta categoría.
Aquí és que se suma, Armando, l'equip que no ha marcat amb el que no ha deixat la porteria a zero. Per tant, sobre el paper jo no sé quin guió de partit hem d'esperar.
Bueno, a ver, nosotros estamos las cosas bien, tenemos como principalmente, ¿no?, nuestra base dejar la portería a cero y a partir de ahí pues estamos creando ocasiones, pero nos está costando no sentir ese primer gol. Y bueno, pues también me espero un Sabadell que obviamente en casa pues saldrá por todas y por la victoria.
Clar, ara mateix el Sabadell és qui tanca la zona de descens. Acaba de començar tot, és la jornada 5. ¿Consideres el partit de diumenge en duel directe o és molt d'hora?
No, al final, bueno, queda muchísimo y ya te digo, no es hablar de duelos directos, ¿no? Lo que sí que está claro que aquí todos los partidos cuentan y todos los puntos suman y cuanto más sumes de 3 en 3, pues a la larga pues muchísimo mejor.
Allà a Sestao, com escoltàvem, ja havies estat tu, s'ha dit per part del València. Has tornat aquest estiu, de moment, com les sensacions dels primers mesos allà, què tal?
Bien, muy bien. Bueno, es una forma así más diferente de vivir, ¿no? Creo que es allí en Sabadell. Pero bueno, estoy muy a gusto. La verdad que la acogida ha sido muy buena, porque ya me conocían de aquí, siempre me han tratado con mucho cariño y la verdad que contento.
De memòria jo vaig una mica peix, però diria que va ser a Vila-real que vas anar a veure els teus excompanys al partit de pretemporada del Sabadell allà. Com has viscut tu aquest últim estiu? No sé, en algun moment, per exemple, et veies renovant pel Sabadell o dit d'una altra manera, perquè crec que en el tram final de temporada passada n'havíem parlat molt d'això. Tu t'hauries quedat aquí, m'imagino, no?
Sí, bueno, es verdad que fui a ver a mis compañeros, porque al final tengo grandes amigos allí, ¿no? Y bueno, les tengo mucho aprecio, me pillaba en la y dije, pues bueno, voy a veros un poquito. Y con lo respecto al otro, pues sí, a mí cuando se acabó así la temporada y tal, me dijeron que sí que me querían renovar y que bueno, que había hecho una buena segunda vuelta, que estaban contentos conmigo, sobre todo que también es una persona importante en todo el vestuario. Y sí que es verdad que estuvimos hablando durante gran parte del verano. se suponía que iban a renovar y bueno, pues al final, ya te digo, esto es fútbol y esas cosas pasan, ¿no? Pero sí que era la idea, la verdad.
Per tant, m'imagino que et va sorprendre especialment o que et va doldre la decisió final.
Bueno, ya te digo, sí, me sorprendió porque a mí me habían dicho, pues bueno, eso, que esperara un poquito porque no sabía el tema de quién iba a ser el presidente, la dirección deportiva, el organigrama del entrenador y todo, pero que si a priori seguía lo mismo que había terminado la liga, que contaban conmigo y que estaban muy contentos. Y bueno, pues esperé eso, esperé un poquito a que se hiciera el presupuesto que me dijeron también y bueno, pues lo que pasó a última hora, pues que no, bueno, realmente no sé lo que pasó, pero no se hizo.
Mm-hmm. I això provoca que aquest diumenge, per exemple, tinguis més ganes de reivindicar-te que del normal o és una qüestió que no va lligada a l'altra?
No, para mí no va lligada. Al final es un sitio que yo tengo mucho cariño, tengo grandes amigos, he hecho grandes personas allí también. Y bueno, para mí cada fin de semana es importante y me autoexijo lo máximo siempre.
Allà, per cert, clar, des d'aquí ens cridava molt l'atenció això, no? Perquè de tota la plantilla sencera tens tres noms, el de Dopi, el de Sergi Puig i el teu, de molt coneguts, i els dos únics que ho heu jugat tot, el porter, que potser és més habitual, Sergi Puig, i tu, o sigui que la confiança és màxima.
Sí, bueno, cuando vine aquí y me llamó el míster, ¿no? Que yo ya lo había tenido en Aro. Pues bueno, lo había tenido, lo conocía, él me decía que confiaba mucho en mí, que apostaban por mí aquí. Bueno, pues al final tienes que ir donde te quieren y te sientes valorado y la verdad que, bueno, él me está dando confianza y yo intento devolvérselo en el campo.
Acabo preguntant-te una miqueta per aquests vincles que deies tu aquí amb Sabadell. Deies que el teu any, en línies generals, el record que guardes de Sabadell és molt positiu, no?
Sí, es muy bueno. Quitando igual la primera parte de la temporada, porque yo también vine arrastrando una pubalgia y me costó entrar un poquito en el equipo y coger el ritmo, ¿no? Además que, bueno, como ya dije, había jugadores muy buenos y de gran calidad. Estaba Alti, estaba Sala, Raúl Baena, Gualda, Chino también podía jugar en el medio. Y bueno, había mucho esto, pero es verdad que cuando conseguí un poquito de jugar y encadenar tres partidos seguidos, creo que el tramo final de temporada mío fue bastante bueno.
Ara que dius el tema Alti, quines sensacions té quan un posa a la tele Barça-Betis i el veu de titular?
Yo bueno, ya hablé con Sergio Puig porque él lo sabía y me dijo, juega Alti y tal, y digo, hostia, pues me lo pondré porque me gustan los compañeros que he tenido, igual que el Sabadell prácticamente me dio otros partidos porque al final, pues eso, tengo grandes amigos, tengo a Orto, a Chino, Gualda, Raúl, Aena, tengo todos por allí. Y siempre me gusta de los equipos que he estado seguir a la gente, me gusta verlo.
Doncs la última que havia guardat per l'entrevista era precisament això, que amb qui t'has escrit més de la plantilla del Sabadell aquesta setmana, no sé si hi haurà canvi de samarreta amb algú, si hi ha alguna juguesca, alguna aposta, però segur que si agafem ara mateix el mòbil d'Armando Corbalán i mirem el WhatsApp, algun missatget ha caigut.
Sí, han caído unos cuantos, no te voy a decir de quién, pero han caído unos cuantos, pero porque nos llevamos muy bien. Al final teníamos un vestuario muy sano el año pasado, éramos una familia. Sí que es verdad que con el que más hablo de diario igual ha sido Ortolá, porque también es de allí de Valencia, en Javi y tal. Y bueno, más el día que él renovó estamos juntos, me acuerdo yo. Y nada, pero bueno, que ya te digo que me llevo genial con todos, incluso con los fisios, con todo el mundo. La verdad que allí me sentí muy querido y estaba muy a gusto.
Pel riure que se t'ha escapat, no em diguis d'aquí, però quin tipus de missatge, perquè ara m'has deixat amb el dubte, amb la incògnita.
No, que no sea cabrón y que no... Que ellos necesitan ganar, nosotros también, así que lo típico. Que nos deseamos mucha suerte, pero a partir del partido del domingo, los dos.
Doncs mira, agafo aquest comentari i te'l trasllado també a l'antena. Armando, que és un plaer xerrar una estona, que et desitjo a tu, al Sergi, al Dopi, al Sestau, en general, tota la sort del món, però a partir de les 6 de la tarda de diumenge segur que m'entens. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
A les 4, ja ho sabeu, el partit des de mitja horeta abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, aquest centre d'esport Sabadell, Sestau River, el primer
dels dos de manera consecutiva que jugarà l'equip per l'Equinat a casa, a la nova Creu Alta. Aquest partit, insisteixo amb la idea que va voler llançar des del primer dia, des del primer minut, Miqui Lladó, el partit que s'ha de guanyar sí o sí o sí. Gairebé 3 minuts per sobre de 2:15, aturada per la publicitat. Hem de parlar de tennis taula, de rugbi o del cap de setmana intens amb derbi inclòs que tindrem a l'OAR Gràcia Sabadell d'handbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
La tornada de la publicitat al carrer Boccaccio viurà demà el derbi femení.
Sempre fa molta il·lusió. Jo des que era petita me'n recordo que el meu pare em venia a veure a mitjanit i estava desperta perquè són aquests nervis del derbi. Ara és diferent, però igualment és un partit molt xulo de jugar i com a gracienca, pues, em fa molta il·lusió.
Així defineix una de les capitanes, la Clàudia Marrugat, les sensacions prèvies a aquest OAR Gràcia amb vol Sant Quirze de plata femenina. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Un duel que ja es va donar ara fa un any, això sí, no a la Lliga, sinó a la Supercopa de Catalunya, amb l'equip de Carol Carmona sortint victoriós.
Sí, i a més, aquest any el Gràcia també ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara a Lliga, mentre que el Sant Quirze va debutar perdent a Sant Joan d'Espí, per tant ja s'ha deixat els dos primers punts del curs, i arribant al carrer Boccaccio, doncs dos punts per sota, amb dos també concretament. Clàudia Marrugat, trobava una mica a faltar, com tots, Adri, aquests derbis a Lliga.
Fa dos anys que no ens hi enfrontem perquè estan a lligues superiors. És un rival que ens fa respecte perquè tenen un molt bon equip. Venen de jugar, com bé dic, a categories superiors, que això els dona experiència, els dona qualitat en les jugadores que tenen. I bé, serà un partit difícil, igual d'exigent potser que el d'aquesta setmana o el de la setmana anterior.
L'OAR femení, per cert, no és líder per diferència de gols només, això sí, per molt, perquè les verdiblanques han fet un gol més que el Mislata, però en canvi en la baraj les valencianes tenen un més 28 i l'OAR un més 11.
Diria que van guanyar de 20 gols al Gavà i això s'ha notat, és anecdòtic, és circumstancial, però clarament per diferència de gols el Mislata com a líder ara mateix. El duel dissabte, 5 de la tarda, en un dia que serà de retrobaments.
Sí, amb un nom per sobre de la resta, el de Remei Prat, formada en el seu dia al Gràcia. I per Marrugat, sempre serà especial trobar-se la seva excompanya a la pista.
La veritat és que ja ens hem enfrontat diverses vegades. Sí que jo tota l'etapa base l'he jugat al seu costat i al final ens coneixem bastant. I això té el bo i el dolent, no? Perquè en defensa és una jugadora molt, molt important dins la seva defensa. I en atac està fent molt bona temporada, vull dir que haurem de defensar-la bé.
I al revés també, des del vestidor Quirzeteng, la Remei Prat ha volgut traslladar una mica el favoritisme d'aquest derbi al conjunt gracienc.
Fa il·lusió, però al final fa molts anys que no jugo a l'OAR, que no... L'any passat sí que vam jugar a les semis de Supercopa, però crec que les coses han canviat molt i el derbi i els objectius són molt diferents. És a dir, l'OAR al final ells volen pujar sí o sí, crec que han fet un equip i s'han reforçat i cada any estan una mica allà a la lluita per pujar, I nosaltres, que venim de l'experiència d'haver pujat, crec que no és el que tant l'objectiu en si, sinó més com disfrutar, fer una bona temporada, gaudir de l'equip i tot el que es pugui guanyar. Òbviament, l'objectiu sempre és guanyar, però bueno, sense cap mena de pressió ni de patir per això.
Dos quarts i mig de dues, parla molt clar, Remei Prat, de la diferència d'objectius, tot i venir de categoria superior, un Sant Quirze que no surt amb aquesta etiqueta, diu la Remei, de candidat a fases, i l'Oar Gràcia, que sí que vol repetir la gesta de l'any passat. L'equip masculí de l'Oar jugarà més tard, també dissabte, però 2 de 9, déu-n'hi-do l'hora, a la pista del Sant Vicenç. És precisament Parc el partit previ també al derbi contra el Sant Quirze, que arribarà, en el cas del masculí, una setmana més tard.
Hi ha moltes ganes del derbi femení, també del masculí, però tot i això, a Gràcia i Adri estan capficats en aprendre del curs anterior i no pensar més enllà de la pròxima cita. I un bon exemple són aquestes paraules del Dani Peiro.
A diferència de la temporada passada, aquesta temporada estem intentant no fixar-nos en les expectatives, anar partit a partit, són partits difícils, però si al final d'aquesta primera volta hem aconseguit el resultat, llavors de cara a l'hivern ja mirarem a veure com està la situació. Però això, ara ho movem partit a partit. Jo crec que no hi ha cap equip de la categoria que sigui impossible i per tant hem de lluitar, però sense expectatives.
Per tant, partit a partit, primer Sant Vicenç, després ja es pensaran al Sant Quirze, i Pere Llats també ha parlat del rival de dissabte i l'anàlisi de l'entrenador gracienc és ple d'elogis.
L'any passat vam perdre la Copa contra ells, un equip molt ben treballat, m'agrada molt l'entrenador, que el sistema que proposa, jugadors molt veterans, de més de 30 anys, jugadors que porten molt temps a la categoria, un molt bon porter, el Ferran, i bueno, un equip que jugava de balonmano, però bueno, ens venien 3 jornades ara amb Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç i Sant Quirze molt complicades, així que seguir treballant i a tirar-ho endavant.
Destacava ja la porteria del Sant Vicenç, una porteria de sobres coneguda també per Peiro.
L'any passat no estava a la nostra lliga, estava una altra nacional que havia pujat fa 2. Ens els vam trobar a la Copa, que és veritat que nosaltres ja ens ho preníem d'una altra forma després d'haver acabat ja la lliga i ens van guanyar. Tenen un porter molt bo que ve com jo de Cerdanyola, portem tota la vida jugant junts, em coneix, no crec que li pugui marcar tants, però bé, si ja et dic, si posem la intensitat, jo crec que no són rivals contra nosaltres.
Igual que el femení, Adri, el masculí de l'Oar també ha començat amb un 4 de 4, però si dèiem que les dones són segones, en el cas de l'equip de Pere Llats sí que defensarà el lideratge.
Doncs 11 gols va fer Peiró aquesta setmana, pronostica que no farà tants, comptador a 0, i a veure com li van les coses a Sant Vicenç, a l'equip masculí, que com dius defensa aquesta primera posició de la primera nacional. Això serà just després del derbi a Gràcia, al carrer Bocaccio, l'Oar contra el Sant Quirze. Sergi Parc, gràcies, me'n vaig al tenis.
Adéu, Adri.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Perquè el tenis Sabadell es juga aquest cap de setmana a Gijón, l'ascens a la màxima categoria del tenis espanyol per equips femenins. L'equip sabadellenc juga dissabte contra el Tarragona a les semifinals. Si guanya aquesta eliminatòria, s'assegura ja tenir opcions de pujar a l'elit, ja que el primer dels 4 que juguen aquesta fase final ascendeix directament, però el segon també té una repesca, promocionaria contra el 7è de primera. Per tant, guanyant, opcions de pujar. Perdent, cap a casa, l'altra semifinal enfronta l'anfitrió, el Covadonga, contra el Polo, que de fet ja té nassos, ja ho dic així per començar, que jugant un asturià i 3 catalans, la seu sigui a Gijón. Però vaja, hauran de fer les maletes. Anem a veure com preparen el viatge, capitana Yolanda Clemot, què tal, com va tot?
Hola, bona tarda, què tal?
Vau sorprendre a tothom guanyant el vostre grup a Sabadell, quan en teoria no havia de ser l'objectiu. I ara què? A fer-la grossa o com veus les tenistes?
Ara ho intentarem. Les nenes estan super il·lusionades. Demà al matí, ben d'hora, anem cap allà. I, bueno, les eliminatòries són duríssimes perquè el Tarragona té un equip molt potent i el Polo també. Jo crec que el més fluix és el Covadonga i nosaltres crec que estem com a terceres favorites, però tirem tot per la borda i intentarem anar per totes i aviam si podem aconseguir la victòria dissabte i tenim alguna opció de pujar.
La part bona, suposo, és que sou un equip jove, en teoria sobre el paper la permanència havia de ser l'objectiu, per tant, arribareu allà com qui diu, com qui no vol la cosa sense cap mena de pressió. M'imagino que això juga al vostre favor.
Exacte. O sigui, ja t'ho he dit abans, les nenes estan supercontentes, superil·lusionades. L'objectiu per la temporada està assolit, però no ens conformem ni molt menys i anirem a per totes. El tema està en que hi ha un petit hàndicap de superfície de pista. O sigui, la pista allà és un grinset rapidíssim, tipus poliesportiu, i bueno, encara que portem un parell de setmanes entrenant a ràpida, jo crec que les jugadores que estan més rodades, que tenen més tables, que juguen amb diferents superfícies, tindran més oportunitats. Però bueno, intentarem fer el màxim que puguem i ja et dic que si tenim una miqueta de sort, igual fem algun ensurt por ahí.
Situaves el favoritisme en el Polo i en el Tarragona. El tema de la pista també creus que els pot anar millor?
Aviam, el tema és que el Polo i el Tarragona tenen jugadores d'aquestes que et dic que estan més rodades, que juguen moltes setmanes i amb diferents superfícies. Les meves nenes juguen quasi sempre a terra a torneixos nacionals. I llavors això les afavoreix també. I bueno, i a les anfitriones, encara que siguin més fluixetes, si juguen a un nivell una miqueta alt i amb una superfície que entrenen cada dia, pues, també tindran més oportunitats que nosaltres o estaran més adaptades. Però que no ens fa cap mena de por, no pateixis.
Doncs aquí amb aquest punt descarat també de la joventut d'anar a per totes. Deia, Tarragona, primer rival, amb una mica més d'experiència, què s'ha de fer per poder derrotar-les?
Doncs mira, tenir molta sort, aviam si alguna li senta malament el sopar o alguna cosa, i hauríem de treure un parell de punts per darrere, perquè la número 1 és intocable, i llavors entre 2, 3 i 4 hauríem d'aconseguir treure un parell de punts per tenir opcions de ficar-nos com a mínim al doble i tenir i poder lluitar-ho.
I si, aviam, què tal. Si feu la gesta, pel club què suposaria aquest hipotètic, ara m'estic anant molt més enllà, eh? Però en cas d'ascendir aquest ascens, què suposaria?
Home, imagina't, o sigui, nosaltres que fem una aposta per cantera amb nenes nostres i que aconsegueixin pujar a primera categoria nacional amb 16 anys, què suposaria? Pues, és un rècord històric i una, bueno, un orgull espectacular per tot el club i bueno, per tots els que fem l'esforç cada dia i ells els primers, pares, alumnes, o sigui, seria xulíssim, molt xulo.
Això de jugar a Gijón, per cert, a 23 catalans, com ha caigut a Sabadell, a Tarragona, al Polo?
Aviam, el tema és que sabem que hi ha una normativa de Federació Espanyola, que és una regla d'anfitrión frecuente, que es diu, que aquesta la compleixen a rajatabla i per molt que passin aquestes coses pot passar. I llavors representa que nosaltres vam ser seu, o sigui que era impossible que ho fóssim. Em sembla que el Polo també va ser seu, diria, i llavors estava ahir entre el Tarragona i el Covadonga, però la normativa aquesta diu que el Tarragona també acostuma a ser seu, per tant, tenia més números al Covadonga. Això ho fan per afavorir també la gent que es desplaça més. Se suposa que ells, que estan més apartats de tot, viatgen més i llavors també tenen dret a jugar a casa alguna eliminatòria.
Doncs tot depèn de com ho miris i la veritat és que l'explicació és ben bona. El que sí que queda clar és que us perdreu les finals de l'Open Ciutat de Sabadell, que tenim a marxa, l'Open Apialia.
Bueno, jo m'haig de quedar perquè per això mateix, perquè tenim les semis i la final i estic de directora del torneig, llavors viatjaran les nenes amb l'Eva Escribano i elles sí que se les perdran, perquè elles a més acostumaven a fer recoger pelotes el diumenge i això, però bueno, ho canvien molt gustosament, no pateixi.
Acabo preguntant-te també per l'Open Apialia, ja que hi som. Tenim, per exemple, el tercer cap de sèrie, l'alemany Luis Wessels, que ja ha caigut, el cinquè, el barceloní Pol Martín Tifón, que també ha quedat eliminat, segurament siguin les grans sorpreses. Avui, si no m'erro, dia de vuitens, no?
Sí, avui juguen vuitens. Avui aquest matí a les 11 han jugat el partit estel·lar del dia, que era el número 2, el jugador l'Álvaro López San Martín contra el Gavashvili, l'ex número 44 del món. Ha sigut xulíssim, una passada, i al final s'ho han portat l'Álvaro per 7-5-6-3, que ja està a quarts i és el primer partit que ha acabat. El Jorge Martínez també ha guanyat l'Imanol López, i ara estan jugant segon torn a dos pistes i una pista primer torn. Ahir el número 1, el francès, va fer una victòria superclara i també és un nano que juga molt bé, també és bastant favorit i jo crec que estarà entre ell i l'Àlvaro, perquè l'Àlvaro ha jugat a un nivell molt alt. No sé, ja veurem. Però tot marxa, tot marxa.
El Matís Erard, que és el tenista francès cap de sèrie número 1, i l'Álvaro López San Martín, que ho deies ara, està també a semis dels dobles. De fet, és segurament el principal candidat, juntament amb el Bruno Pujol Navarro. Avui, si no m'equivoco, tenien partit de dobles contra els neerlandesos de Krom i Nijbur.
Sí, sí, juguen semifinals no abans de les 3, però el de Krom acaba d'entrar, també que juga individual, acaba d'entrar al seu partit, o sigui que igual serà una miqueta més tard, perquè quan acabi haurà de descansar.
Doncs ja ho sabeu, si voleu veure tenis de primera qualitat, fins diumenge, que és el dia de les finals, a les instal·lacions del tenis Sabadell, i amb la Yolanda Clemot, que igual ens serveix per parlar de la fase d'ascens de segona primera del tenis femení per equips, que d'aquest Open Apialia Trofeu Ciutat de Sabadell. Yolanda, que hi hagi molta sort, segur a gaudir aquesta part d'estar assegurada del torneig aquí a casa, i per què no il·lusionar-nos amb alguna cosa més allà a Astúries. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Seguim en el món de la raqueta, ara això sí, no tenis, sinó tenis taula. El Natació Sabadell d'aquest esport estrena temporada aquest dissabte a les 5. Ho fa Canllong a casa i contra el Girbau Vic. Després de l'ascens de l'any passat, el conjunt nedador arrenca el nou curs a Divisió d'Honor amb el reforç del xinès de 21 anys, Chan Ye Shun. Àlex Bocanegra, tècnic del club, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Crec que porta 10 dies ja per aquí el Chan. Quines són aquestes primeres impressions d'ell?
Bé, molt bé. La veritat és que és un jugador de nivell. Ja teníem una mica les referències i tal, però jo crec que ens ha sorprès cap a bo. I, bueno, en principi et diria inclús així la primera impressió, que és el millor jugador que hem tingut estranger des de que jo vaig arribar al club i, bueno, a veure què tal aquest cap de setmana.
I la seva adaptació aquí, perquè fàcil no deu ser amb 21 anys aterrar a Sabadell procedent de la Xina, eh?
No, la veritat és que ha vingut amb moltes ganes. El mateix dia que va arribar, bueno, just a aterrar i això, va voler venir al club i tot, i tocar pala, però bé, s'ha adaptat bastant ràpid. El tema és que, bueno, està molt còmode, ja molt situat a la ciutat, i la veritat és que molt bé en aquest sentit.
Nova categoria i un salt qualitatiu que li aporta a la plantilla, no entenc?
Sí, no, el salt qualitatiu és important, a part del reforç del Chen, també amb el Xavi, jo crec que tindrem un equip molt competitiu i, bueno, amb l'objectiu clar, que és la permanència.
Just t'anava a preguntar ara, que és un clàssic, però a les portes d'una estrena de Lliga, quin és l'objectiu? En aquest cas no hi ha dubtes, no?
Sí, no, aquest any primer és mantenir-nos, sobretot mantenir la categoria, perquè també és el primer any que el Luca jugarà a Divisió d'Honor. El Xavi sí que és un jugador més experimentat i ja ha disputat 2 o 3 temporades a la categoria de plata, però sí, principalment això, i bueno, ja veurem com va la temporada.
I per on passen les vostres opcions d'assolir la fita?
Bueno, en principi aquest any, de moment a la primera volta, hi ha hagut reforços d'altres equips, però no com altres anys, i a priori d'una primera volta, que jo crec que amb 5-6 victòries aconseguirem bé, però bueno, que al final això depèn de cada cap de setmana, però bueno, veurem, perquè segurament a la segona volta tothom es reforçarà.
Un clàssic del tenis taula també, que canvien bastant les plantilles. L'estrena a casa contra el Girbau Vic, com l'espereu?
Bueno, és un partit que a priori serà bastant disputat, no sabria dir si són favorits o no, perquè l'Albic s'ha reforçat amb un jugador iraní, que és el que vam portar l'any passat, i és un jugador de gran nivell. I veurem, però serà un encontre disputat i justament et diria que és dels rivals amb els quals jugarem a la permanència aquest any.
Per tant, estem parlant ja d'un duel directe a la primera jornada, que no sé si això, sobretot pels que són de la casa, aporta un plus de pressió, o no, de saber que ja el primer dia te l'estàs jugant.
Bueno, jo crec que al final, que per sort el grup és pràcticament tot català, coneixem molts rivals. El Vic és un equip que ens vam trobar l'any passat a la Lliga, que bueno, que coneixem els jugadors que té, i jo crec que el fet d'això de conèixer-nos tant, pues, afavoreix que sigui un encontre que no tingui la pressió que realment mereix, no? Però jo crec que anirem tranquils pel partit i veurem què passa.
Potser algun oient està escoltant tot això i diu, clar, tenis taula, està parlant del millor dels estrangers que han passat per aquí, un xinès que juga en un equip, un iranià que juga a l'altre, no sé si és molt habitual o no, es preguntarà el tema dels estrangers. Clar, estem parlant de la segona màxima categoria estatal, la divisió d'honor, aquesta categoria que vau assolir el passat estiu, i aquests nivells de tenis taula gairebé... Podríem dir allò que el que en el seu dia va fer Falcons, de jugar amb tres de la casa o a tres de la comarca, com a mínim, a màxima categoria, superdivisió, cada cop és més complicat, cada cop requereixes més de la figura d'algun estranger que t'aporti el plus, no?
Sí, sí, no, ara el nivell, ja a l'època el nivell era alt, ara cada vegada trobo que està tornant a assolir un nivell similar o inclús més alt, i jugar amb tres de casa és molt difícil, no? També et dic, nosaltres en aquest cas... per sort tenim una bona cantera i esperem que, bueno, en un futur mai se sap, no?, que amb tres jugadors de casa puguem, en aquest cas el que està més a prop és el Luca i veurem els que venen darrere, que venen fort.
Doncs esperarem, són anys de formació per aconseguir aquest objectiu, però com dic, és com a mínim el més habitual, Àlex, és veure gairebé totes les plantilles hagut de fora.
Sí, 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 no, et diria que inclús a la Super, que és la màxima categoria del tenis taula, tant el femení com el masculí, hi ha mínim un estranger per equip i si no et diria que dos. Els equips que moltes vegades lluiten pel títol de la Lliga o quan van a jugar a la Copa van amb dos estrangers i això cada vegada es nota més, no només a la màxima categoria sinó que a la categoria de plata, que si no recordo malament la temporada passada tots els equips de la divisió d'honor del grup català tenien estranger, o sigui que parla molt de la pujada que he tingut aquest any de categoria de plata i bueno, que cada vegada és més dura.
Doncs queda tot dit amb aquesta dada i, de fet, el Natació Sabadell que s'estrenarà en Lliga en el debut també del seu nou jugador, del xinès Chan Yeshun, aquest dissabte a les 5 a Can Llong contra el Girbau Vic. Àlex, tota la sort del món amb aquesta nova temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu, vagi bé.
Per cert, que la palista del Club Montsevells es va proclamar també l'últim cap de setmana subcampiona d'Espanya de seleccions de veterans. Ho va fer a Guadalajara. La nedadora formant equip amb Maria Serres dels Amics de Terrassa va ser segona amb Catalunya B, perdent la final precisament contra l'altre combinat català. Madrid i Galícia van completar el podi.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Últim cap de setmana de setembre, primer d'octubre, unes dates ideals per l'inici de moltes competicions. Hem parlat, per exemple, de l'inici del tenis taula, la setmana passada ho vam fer, per exemple, de les competicions de bàsquet, i ara anem al rugbi perquè el Sabadell Rugby Club enceta la temporada en els seus dos equips sèniors. Comencem pel masculí, que juga el seu primer partit de la nova competició catalana a Vegas, dissabte a les 7 de la tarda, contra un equip format precisament pel Vegas, per Cocodrils i pel Cornellà. El nou entrenador del conjunt Arlequinat, Josu Quintana, confia que la pretemporada hagi servit per arrencar ja la Lliga gaudint al camp, però això sí, sense perdre cap efectiu per lesió.
Els objectius són molt clars, gaudir d'aquest inici de temporada, no perdre molts jugadors, que per això hem fet una bona pretemporada, molt treball de força i de prevenció, i això, afincar quatre coses i després tenim dues setmanes de descans per polir tot el que veiem, sense cap pressió, sortir, jugar, disfrutar i tornar a casa.
L'entrenador es mostra optimista amb l'objectiu de la temporada i afirma que volen lluitar fins i tot per guanyar el títol de Lliga.
L'objectiu és guanyar la primera catalana, això està claríssim, però és un objectiu que hem dit des del principi que no ens farà mal i que ho lluitarem amb tota la voluntat del món.
Per la seva part, l'equip femení formarà part enguany d'una nova fusió. Ja no estem parlant de les Tintoreres, sinó de les Filadores del Vallès, una unió entre el Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa. Això seria impensable en un altre esport. El debut, no pel tema de la fusió, que també, sinó per ser un Sabadell-Terrassa de la mà. El debut dissabte, a 4:45, al camp del GIEC, a Girona, Bet Graner, l'entrenadora, valora molt positivament la col·laboració amb les agarenques i espera que es perllonguin el temps.
Són dos clubs molt semblants, amb uns valors i una metodologia molt semblant, llavors ens estem entenent molt bé amb l'estaf, les jugadores estan entrenant molt bé i jo estic contenta perquè és una aposta de, és un projecte de futur, és una aposta que té futur, no és només una fusió per jugar la temporada, sinó que durarà, bueno, espero que molts anys.
Un Abet Graner que afirma que el primer partit del grup B de la competició catalana servirà ja per veure el creixement de l'equip durant la pretemporada i espera que el treball fet serveixi per guanyar aquest primer partit a terres gironines.
Bé, moltes ganes. Sí que hi ha nervi, perquè el primer partit de Lliga sempre hi ha una mica de nervi, però ja portem dos partits de pretemporada amb Tarragona i amb Tintoreres i ja només en dos partits hem pogut veure l'evolució de les jugadores tant a nivell tècnic com tàctic. I la veritat és que jo estic molt tranquil·la. Crec que serà un partit molt interessant per veure tot el que hem guanyat de pretemporada i tot el que han assolit les jugadores. I la veritat és que, bueno, jo espero guanyar-lo.
Doncs objectius de màxims en el cas del masculí, en el cas de les filadores, ens hi haurem d'acostumar, eh? Ja no Tintoreres, ja no la fusió amb Alella, Badalona i Mataró, sinó aquestes filadores del Vallès amb Carboneres de Terrassa, també amb l'objectiu de guanyar d'entrada així aquest primer partit al camp del GIEC. Més enllà de la primera jornada de Lliga, de fet, l'entrenadora es planteja com a objectiu a final de temporada guanyar la Lliga també, o com a mínim estar entre els tres primers a la classificació. Recordem, GIEC filadores dissabte a 16:45, a les 7, Vegas, Sabadell, Rugby Club Masculí. I demà, més Hotel Suís amb el Pau Vitori al capdavant del programa, amb el Sergi Parc present a la roda de premsa de Miquillador. Ens n'oferiran tots dos els millors fragments del que hagi dit el tècnic santcugatenc. També escoltarem Aitor Calle, el seu homòleg a la banqueta del Sestao River, les estadístiques imprescindibles prèvies a aquest Sabadell Sestao, i entre d'altres coses tindrem una mica de waterpolo, de futbol juvenil o de futbol sala, entre d'altres. La Bea Aguilar al control de so amb les claus de l'hotel ja a punt per tancar les portes. Fins demà a la 1 estarà tancat l'hotel com a tal. Això sí, el podeu recuperar tantes vegades com vulgueu al podcast de Ràdio Sabadell a radiosabadell.fm. Ara és l'hora de les notícies amb la Núria García i tota la colla d'informatius. Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.